Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Dimecres 20 de setembre del 2023, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Que Raül Baena torni a estar disponible és un motiu per l'esperança, és un actiu pel Sabadell, no només pel que pugui aportar en el camp, sinó també en el grup. És l'únic pivot nat, de tall més defensiu, amb el permís d'un David Estals, que ja no sé què és exactament, però que sí que sé que li aporta cames i treball al mig del camp. Però després ni Gualda, ni Beitia, ni Moyano, ni Marc Domènech, cap d'ells és un stopper, és un home escombra, com sí que ho podria ser Baena. Per tant, una variant més que té sobre la taula Miqui Lladó a l'hora d'escollir 11 i també pla de partit. Després de patir la lesió contra l'Ibiza a la pretemporada, el de Torrox s'ha perdut el primer mes de competició sencer, però ja és a punt per reaparèixer i per aportar-li aquest plus de veterania a l'equip. Dissabte, de fet, ja va formar part de la convocatòria, tot i no jugar. Qui sap si diumenge contra el Nàstic fins i tot el veurem d'inici. En tot cas, el que farem per anar obrint boca serà escoltar-lo d'aquí uns minuts en roda de premsa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem gràcies a la feina de la Bea Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Un capítol més del serial de la Federació i de la Selecció Espanyola Femenina de Futbol. Ahir, per exemple, reunió Federació Futbolistes i Consejo Superior de Deportes va acabar passades les 4 de la matinada i 21 de les 23 jugadores s'hi queden. Dues abandonen l'equip sense ser sancionades, Patri Guijarro i Mapi León. S'ha creat una comissió mixta per estudiar com avancen els esdeveniments i si es compleixen els acords dels canvis imminents als quals han arribat. Montse Tomé segueix com a seleccionadora i divendres hi haurà partit. L'equip s'enfrontarà a Suècia. I a tot això, la Champions, ahir golejada del Barça, 5-0 a Montjuïc contra l'Anvers belga. La Lazio va empatar contra l'Atlético de Madrid de manera surrealista amb un gol del porter en l'última jugada. Avui a 3-7, Real Madrid-Unió Berlín al Bernabéu, a les 9, Sevilla-Lens i també a la mateixa hora, Real Sociedad-Inter. Atenció perquè en el menú del dia també hi ha avui tot un Bayern de Munic-Manchester United. I si busquem dins de l'Hotel Suís, tindrem tot això.
Què es comenta a la recepció?
Raül Baena serà el primer protagonista del programa d'avui. Compareix d'aquí a 8 minuts clavats i anem en hora. Per tant, estarem pendents de com va el dia a la nova Creu Alta i d'aquesta compareixença del migcampista malagueny. També ens preguntarem on són els ex de la temporada passada, un per un, saber el destí dels que formaven part de la plantilla del Sabadell 22-23. I a més de tot això, tindrem la informació de la segona catalana de futbol territorial masculí, també la derrota per un gol i amb una pilota a la fusta, faltant 2 segons, de l'Astralpul femení, ahir a la final de la Copa Catalunya de waterpolo i una mica de vòlei a 2 setmanes de l'inici de Lliga.
L'actualitat de la primera ref.
Per exemple, avui hi ha un derbi, avui hi ha un Cultural Pontferradina, amistós, però no és el que sembla, és partit de bàsquet, amb els mateixos escuts i això, També ahir a la Champions no només va debutar Lamine Yamal, el més jove en la història del Barça, sinó que també ho va fer un ex del Linares, ara el Barça Atlètic, de fet estava cedit a l'equip de Jaén, com Fermín López. I a tot això, ahir que parlàvem de l'operació de Barbero al Deportivo de la Coruña, déu-n'hi-do com va la infermeria coruñesa, avui coneixem que Ximón Navarro també pateix una lesió, en el seu cas no tan greu, sinó que és muscular al bíceps femoral de la cama esquerra.
Han parlat en les últimes hores
Mapi León, juntament amb Patrick Guijarro, les dues jugadores que han deixat la convocatòria de la selecció. Escoltem la central blaugrana.
Es una realidad que la situación para Patrick para mí es diferente al de resto de compañeras, entonces quizás no han sido, ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver. Entonces bueno, al final no estamos tampoco como en condiciones de decir, no, ahora vuelves y pues esto es un proceso. Estamos contentas porque, bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios, hemos llegado a otro puerto, ¿no? Poco a poco se están haciendo cambios y en esto pues estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras, como lo hemos hecho desde fuera durante este tiempo.
La noticia curiosa.
Álvaro Cepero, jugador de pàdel, denuncia les amenaces rebudes des del món de les apostes en el SIX Comunitat de Madrid Masters. Diu així algun dels missatges que ha rebut: si se t'acut guanyar demà, et trenco el nas i et degollo. Et puc trencar altres coses, com les cames, quan vinguis a València. Déu-n'hi-do.
De quin partit no estarem pendents?
A un que arrenca a 2-3 a la Super League de Malawi, a Àfrica, Mighty Wanderers contra Karonga United.
I a les xarxes socials.
La burrada d'entrenament que va fer ahir David de la Cruz, ell mateix l'ha penjat a les stories d'Instagram amb una foto del seu compte quilòmetres a sobre de la bicicleta del Manillar. Atenció amb les dades, gairebé 8 hores sobre la bicicleta, 7:53, amb 246 quilòmetres fets, quasi 8.000 calories cremades i a una velocitat mitjana de 31 quilòmetres per hora.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem el sumari felicitant l'atleta Elena Cungos i també l'exbaterpolista del club, entre d'altres, Marta Recio. Quatre minuts i mig i serà un quart de dues l'hora prevista per la roda de premsa de Raül Baena a la nova Creu Alta. Vaig ràpid per si de cas i si no ja ens estirem xerrant una mica del centre d'esports. Sala de premsa Miguel Quereda, Sergi Garcés, anem en hora, no va més ràpid del que semblava o amb la calma?
Amb la calma. Anem en hora, però de moment amb força tranquil·litat. El protagonista és a punt, això sí que està confirmadíssim, entre altres coses perquè hem vist sortir ja pràcticament tota la plantilla del Centre d'Esports Sabadell després de l'entrenament que han fet avui els homes de Miqui Lladó, de nou a Sant Oleguer. Per tant, aquí hi ha calma habitual quan els jugadors ja van sortint cap a casa i, com diem, a l'espera de que arribi aquest punt horari, teòricament d'un quart d'una, previst aquesta roda de premsa, d'un quart de dues, perdó, prevista aquesta roda de premsa pel jugador de Torrox.
Vaig per la part social per començar, després anem a l'esportiva. Comunicava ahir al Sabadell que s'havien venut més de 100 entrades pel Nàstic Sabadell de diumenge al vespre al nou estadi Costa Daurada. Normalment els últims dies de setmana són els dies de més moviment per recollir entrades, a més en un viatge que és prou còmode, una horeta, 100 quilòmetres, per tant que es pot fer en qualsevol moment i no cal recórrer al viatge organitzat amb autocar. Hi ha hagut degoteig avui mentre estaves aquí o no?
Sí, però molt tímid, eh? Ens deien que estàvem al voltant de les 120, si arriba ara mateix. De fet, missatge intern, que Roger Benet estigui tranquil, que les seves tres ja estan a la butxaca, per tant, que la família ja pot estar tranquil·la que anirà a Tarragona. Però per la resta, com diem, avui, ja saps, els horaris de matí sempre són una mica més tranquils que la tarda, per tant, hi ha hagut, et diria que un parell d'aficionats, socis que han vingut a les oficines, però el degoteig molt tranquil respecte al que es pot esperar, sobretot en torn de tarda o a mesura que es vagi apropant aquest dia de partit. Encara som a dimecres, fins diumenge, doncs encara queden dues jornades d'oficines obertes per poder comprar la seva entrada, que bé sigui acompanyada o no del tiquet també de l'autocar.
Sembla mentida que no coneguis a Roger Benet, o sigui, que algú a la redacció l'avisi perquè no acostuma a escoltar en directe a l'Hotel Suís, però vaja. Clar, és que al final l'arrencada del Nàstic és una, 10 punts, líder en solitari, encara que sigui rendibilitzant molt bé els 4 gols que ha fet fins ara, la del Sabadell, home, tampoc és com per tirar coets i com per dir ara ens tornem bojos i tots cap a Tarragona. L'any passat eren 300 els arlequinats que van presenciar aquell partit, també en un context que no era d'eufòria ni molt menys, i l'objectiu d'aquesta setmana era superar aquests 300. No sé si farem curt.
Jo crec que pot arribar, Adri. Al final és un desplaçament còmode. És cert que l'horari, home, podria haver estat un pèl millor, potser pel fet de no tornar tan tard cap a casa, tenint en compte que el dia següent és laborable per la gran majoria. Després hi ha poblacions, com és el cas de Barcelona, que, si no vaig errat, fan festiu. però en tot cas jo crec que hi haurà bona presència finalment de públic. No sé si per millorar molt poc o gens aquesta xifra que comentes de la temporada passada, però al final dels desplaçaments que té aquest any segur més nombrosos al Sabadell, acabarem ficant en el sac els de sempre, el Johan Cruyff, el de Palamós barra Cornellà i sobretot aquest de Tarragona.
No, és que de fet, ara pensava que amb el canvi de seu del Cornellà per jugar els seus partits al Municipal de Palamós, Tarragona s'ha convertit en el segon desplaçament de la temporada més curt.
Sí, 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 en quilometratge sí. S'ha de dir que tots tres, evidentment el del Barça Atlètic és una obvietat, però que els altres dos, tot i ser fora de la província de Barcelona, fora de les comarques de Barcelona, són prou còmodes, no són desplaçaments molt, molt, molt llargs, i per tant, per això et dic, tant a Palamós, si no hi ha canvi d'aquí a llavors, com el Johan Cruyff, evidentment, com aquest cap de setmana al nou estadi, crec que al final, entre els que vagin en autocar com els que vagin en vehicles particulars, al final doncs segur, segur que hi haurà una bona presència de públic en aquest sector visitant del nou estadi Costa Daurada.
Un quart de dues, ahir ja et preguntava si veies a Raül Baena o no en un possible 11 pel que pot aportar-li a l'equip. Independentment d'això, Sergi, ara que l'escoltarem d'aquí a no pas gaire, el que és evident és que li aporta un tall diferent del que tenia fins ara Miqui Lladó, i que és una pena la lesió que va patir contra l'Ibiza, precisament perquè, tot i la seva veterania i que ja ens podem imaginar que no estarà les 38 jornades disponible, etc., però és el stopper nat de la plantilla.
Sí, en aquesta posició de recuperador, no? D'aquest mig del camp més recuperador, més defensiu, més stopper, com dius, és aquesta figura que li queda molt marcada al Sabadell. Malauradament se l'ha perdut en les primeres quatre jornades, com comentes, per aquesta lesió en un dels partits de pretemporada, que l'han fet doncs perdre's aquest inici de campionat, tot i que hem de recordar que l'última jornada ja va anar convocat, però no va gaudir de minuts en l'enfrontament contra l'ASD. Però sí que és evident que per tot plegat, no només dins del vestidor, que ho és, sinó també fora del vestidor, s'ha d'esperar doncs aquesta bona versió de Raül Baena als partits amb els quals pugui comptar, que esperem siguin el màxim Miqui Lladó amb ell, per ser el jugador referencial, com diem, gairebé allò que es diu la prolongació o una de les prolongacions del cos tècnic dins del terreny de joc, per posició, per galons, m'atreviria a dir també, sent un dels que ocupa aquest quartet de capitans aquesta temporada del conjunt sabadellenc, però sobretot també per aquest punt d'experiència de respecte a una plantilla amb una mitjana prou jove, no tan exageradament jove com la de la temporada passada, però tot i així, amb una mitjana jove en quant a la mitjana d'edat dels jugadors arlequinats, i evidentment, en aquest cas, Raül Baena, doncs, amb aquest rol més determinant. Som-hi, que ja el tenim per aquí.
Doncs vinga, va.
Samarreta fosca, pantaló clar, encara amb look estiuenc, i ja tenim el malagueny dins de la sala de premsa.
El més semblant a nivell d'estòper seria Fran Callejón, que ha alternat aquesta posició amb la central, la resta tots més creatius. Escoltem, sí. Raül Baena.
Raül, bones tardes. Et vull preguntar una miqueta per com estàs, per com et trobes, que m'imagino que ara ja s'hi ha recuperat el 100%, però sobretot com has viscut doncs això, el fet de caure lesionat encara en el tram final de pretemporada i per culpa d'això haver-te perdut 3-4 si contem el partit de diumenge, tot i que ja estaves convocat.
Sí, bueno, pues es verdad que es una faena que estés haciendo toda la pretemporada con la máxima ilusión para llegar bien a la liga y que bueno, que unos días antes pues tener que parar, que no poder empezar la liga con el resto de compañeros. Pero bueno, ya estoy en la recta final, ya completando tareas con el equipo y nada, con ganas de bueno, poder empezar con la total normalidad y poder también pues jugar.
Li pregunten per com ha vist l'equip, ell que ho ha hagut de veure des de fora i aquest punt d'irregularitat que ha demostrat fins ara l'equip en aquest inici de campionat.
Bueno, yo el equipo en general lo veo bien. Es cierto que bueno, pues que ha habido momentos de partido en los que hemos estado mejor, en otros pues que hemos tenido también altibajos y demás, pero creo que es normal. Al final estamos en el principio de temporada, son momentos de bueno, de ir corrigiendo también muchas cosas para que bueno, para que todo al final acabe en buen puerto. Y yo creo que cómo está trabajando todo el equipo y la línea que llevamos, creo que es para que cada vez vaya mejor.
Primer gran repte, jugar contra el Nàstic de Tarragona. No ha perdut encara els seus números. Si s'ho prenen així, quina és la idea?
Todos son grandes retos. Al final, en esta categoría hay mucha igualdad. A la que te relajas un poquito o te despistas, lo pagas. Así que, bueno, sabemos que cada partido tenemos que dar el 100% para ganar y o para rascar puntos, porque al final es así, son detalles lo que marca la diferencia.
Sí, et queria preguntar una miqueta pel teu rol, pel teu paper. Ja ens hem cansat de dir-te que per l'experiència, per la veterania, en aquest cas aquest rol de jugador més experimentat, valgui la redundància, no sé si des de la teva posició, la que ocupes, la que teòricament vol Miqui Lladó que sigui la teva, encara agafa més rellevància aquests galons. Si tu et sents precisament amb aquest paper, no només dins del vestidor, sinó després, ara quan puguis estar dins del vestidor, de saber que tens aquesta capacitat de ser alguna cosa més que un company més, per dir-ho d'una manera fàcil.
Bueno, al final creo que cuando me toque jugar tengo que intentar aportar lo máximo, ¿no? Y al final, pues bueno, pues es cierto que pues por mi edad y la de algunos compañeros, pues he tenido más recorrido, he jugado pues, más partidos, he estado en más situaciones, pero es algo lógico y al final, pues bueno, la experiencia esa pues te puede dar en ciertas situaciones saber manejar lo que está viniendo, ¿no? Pero al final, bueno, sí, con muchas ganas de ayudar en todo lo que pueda, pero que también, aunque haya compañeros jóvenes, al final eso también se aprende jugando y viviendo esas situaciones y al final creo que tenemos un vestuario muy compensado y muy capacitado para dar lo mejor de cada uno y que el Sabadell, pues bueno, porque esté en una buena posición, ¿no?
Sí, la temporada pasada, la clau,
un dels profunds de la temporada passada de la permanència va ser mantenir la porteria zero. L'equip encara no ho ha aconseguit aquest any. És un dels equips més golejats del grup. Sí, és un dels aspectes a millorar.
Bueno, és lo que le decía antes, tenemos cosas que mejorar y sabemos que bueno que tenemos que dejar la portería más veces a cero. También es cierto que hemos marcado gol en todos los partidos, que es un dato también pues muy positivo, ¿no? Y al final bueno pues estamos trabajando para mejorar lo que no estamos haciendo tan bien. Una de las cosas es esta y muy conscientes de ello y implicados para que salgan las cosas mejor y a ver si este fin de semana pues podemos dejar la portería a cero, como dices.
Sí, no, como decías antes, esta es una liga muy igualada, pero al final los
liga muy igualada.
Sí, que es verdad que es pronto. Los dos sentís esa presión.
Sí, tenen aquest punt de pressió del fet d'haver guanyat només un partit.
¿Cómo está el vestuario en ese sentido?
La victoria contra el Promeses.
No, lo que tenemos es compromiso y ganas y tenemos ganas de mejorar, de dar más de nosotros mismos y al final creo que hay capacidad y para darlo, ¿no? Y eso es lo que nos ponemos. Ahora, presión, sí, en el buen sentido. No es que el equipo esté nervioso, pero presión. Creo que es bueno sentir esa presión, pero la positiva, no la negativa de que me cohíbe o me entra las dudas. No, creo que aquí no hay ninguna duda y la presión que se siente es la buena.
Sí, jo en aquesta línia i com a mi l'última pregunta que vull fer és l'any passat l'equip, quan tu vas arribar precisament va coincidir amb la reacció de la segona volta, però clar, va passar una primera volta de moltes penúries precisament per no tirar partits endavant. Ara s'ha fet la mateixa sortida amb un 4-12, ja sé que tu no hi eres llavors, però no sé si veus una plantilla i una capacitat diferent com perquè aquest 4-12 de sortida no sigui interpretable a com va passar-ho de malament l'any passat l'equip.
Claro, yo no puedo compararlo con el inicio de la temporada pasada porque no estaba. Entonces no sé qué sensaciones había. Lo único que te puedo decir es que las sensaciones que tengo ahora es que no tengo ninguna duda en que el equipo va a ir a más y va a responder y va a hacer las cosas muy bien. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues eso, al final hay mucha igualdad, muchos partidos se deciden en detalle, pero lo que no tengo duda es que vamos a hacer una buena temporada.
Parlant pels aficionats, precisament comentàvem en fa un moment quanta gent hi haurà. Un factor tenir en compte aquest suport.
Sí, sí. Sabemos que nos apoyan muchísimo, estamos muy agradecidos y bueno, y con ganas de devolverle ese apoyo que nos dan, ¿no? En victoria y que se sientan orgullosos de nosotros, de su equipo, ¿no?
¿Quiénes son las claves para aquest partit de diumenge?
Bueno, creo que tenemos que, como hemos dicho, ¿no? Intentar ser más sólidos defensivamente para no encajar gol. Y después, bueno, pues eso, lo que te decía de cuidar los detalles. Y con balón, pues bueno, pues intentar materializar algunas de las ocasiones que tengamos. Que, por ejemplo, es cierto también que el otro día creo que merecimos algún gol más y no se nos dio. Pues al final un poco eso, ¿no? Tener un poco más de acierto en las dos áreas para que no, para llevarnos los puntos.
Una última pregunta.
Parlant del Nàstic, és un líder, evidentment, però és curiós...
Li pregunten pel Nàstic i els seus números. El fet que hagi marcat 4 gols en 4 partits i només n'ha encaixat un. Complica fer-li gols.
És un equip molt sòlid, que compite molt bé. Y que bueno, que siempre están hasta el último momento están metidos en el partido, ¿no? Que por eso es que hayan ganado algunos partidos en los minutos finales. Así que bueno, nos tocará estar muy atentos de principio a fin y sabiendo que es un equipo pues rocoso y sólido, pero bueno, que nosotros también tenemos nuestros argumentos y nuestras capacidades para hacerles daño.
Tinc ganes d'escoltar la de
el company. ¿Cómo te sientes en el Sabadell desde que llegaste aquí?
Bien, muy bien. La verdad que muy a gusto con toda la gente del club, con los compañeros, la afición también que nos muestra su apoyo diario. Así que bueno, contento y agradecido por el trato de todos.
Perfecto. Y un compañero pregunta si es cierto que eres adicto a jugar a la pocha.
No, pero creo que bueno, no, nos gusta jugar en los viajes y demás. Bueno, algún día incluso hemos quedado alguna tarde para juntarnos y jugar a las cartas y cenar juntos y demás. Pero no, adicto no. Eso es una cosa seria, de vez en cuando.
Manzau. Ja ho tindrem.
Timba de potxa, eh?
Quan aneu a, vulgueu jugar a cartes, ja sabeu, el joc, en aquest cas, de part de la plantilla o com a mínim del grup que capitaneja Raül Baena, és jugar a la potxa.
Li escau molt, eh? O sigui, és el perfil de joc i d'entreteniment en un viatge, en una concentració, on situaria Raül Baena.
Doncs confirma en aquest cas la sensació inicial, com a mínim, el jugador malagueny.
Ho dic d'una altra manera. Avui dia que els veus allà amb una petita bossa sota l'aixella, auriculars grans, cadascú a la seva bola, no veien aquest perfil de jovent a Raül Baena al marge amb qualsevol joc en el mòbil, no me l'imaginava així. O sigui que confirma el que... Sí, correcte. Vella escola. Tenia ganes de saber si a un dels veterans aquí en el tema de galons se'l respectava o no amb el verí de la pregunta, eh?
Sí, ha estat bé. I a més, intueixo que surt de... no el sector més jove, però sí d'un sector jove del vestidor del Sabadell.
Un parell de coses que tinc per aquí apuntades. La primera no té res a veure amb el Sabadell, però sí amb la categoria. M'ha sorprès tant que la diré en antena. Rubén de la Barrera el tens ubicat, no, Sergi?
I tant.
Ex del Depor, va pujar amb l'Albacete contra el Depor, precisament. Ell és coruñés. Ex de la Culto, amb qui també va pujar. Nou seleccionador absolut del Salvador.
Oh, mira.
Curiós, curiós destí.
Podrà portar la moda també a l'altra banda del món.
L'Escot.
I el futbol.
L'Escot el lluirà allà. Home, sí.
Les coses.
En teoria se suposa que té un bon gust per la pilota, pel tracte de pilota, i com dius, per la moda això ja és més discutible, però sí que és un amant d'aquest tema. I el segon, ara que parlàveu de porteries a zero, mentre estava parlant Raül Baena, he estat fent números, estem parlant de 6 partits de Lliga consecutius encaixant, que si li sumes Copa Federació... a Lleida serien 7, que si li sumes Copa Catalunya en serien 9, perquè l'equip va encaixat tant a Badalona com també a Tona, i si anem a l'últim partit en el qual el Sabadell ha deixat la porteria a 0, partit oficial, perquè sí que és veritat que Olot en la pretemporada és l'únic amistós que deixa a 0 la seva porta, però si anem a partit de competició oficial, ens hem de remuntar un Sabadell 2, la Nucía 0, el dia de la permanència, 14 de maig del 2023, que fent els números aquests ràpids que t'he dit que he fet mentre xerrava Baena, estem parlant de 4 mesos i 10 dies, o dit d'una altra manera, 133 dies sense deixar la porteria a 0. Que té un punt de trampa, que hi ha hagut vacances entremig, que són 9 partits i no són 20, però al final estem parlant de 133 dies, eh?
Sí, no, no, i al final són aquests 9 partits que comentes. O sigui, al final entre... És veritat que algun de competició menor, com pot ser la Copa Catalunya o la pròpia Copa Federació, però déu-n'hi-do, i sobretot, és cert, girava una mica els números Raúl Baena, també traient pit del fet de dir, bé, hem encaixat, però també hem marcat en totes les jornades, quan a altres equips els ja està costant doncs, bastant més veure la porteria rival. Però és evident que on ara mateix l'escletxa d'aigua més problemes li està donant al Sabadell és al darrere, és amb la facilitat, per unes raons, per unes altres, amb les característiques i matisos de cada partit, Adri, però al final el Sabadell, per una raó o per una altra, s'ha endut més gols que ningú dels 20 equips del grup 1. Diria que hi ha un altre equip que també ara no em ve de memòria, que també n'han encaixat 6, però... Clar, són uns números a tenir molt vigilats, veient precisament com li funciona completament a la inversa, proporcionalment a la inversa, el Nàstic, per ser ara mateix el primer classificat de la Lliga.
Sí, sí, és el mestre de treure-li suc als gols a favor, 4 en 4 jornades, líder amb 10 punts de 12 possibles i només un en contra. Dos quarts de gairebé clavats de dues. Sergi, per aquí et deixes alguna cosa o no?
No, molta calma. Com deia, de fet, Raúl Baena ha estat l'últim en abandonar el vestidor simplement per anar a recollir la bossa quan ha acabat de la seva roda de premsa a la sala de premsa Miguel Quereda. Per tant, tots els components de la primera plantilla del Sabadell, ja camí de casa o a casa seva dinant, molta tranquil·litat. Demà, més entrenament, si no m'erro, tirant de memòria, demà és a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Doncs estarem pendents d'aquesta nova sessió sobre la gespa. L'has pogut veure, per cert, una mica millor o no?
Pitjor d'aspecte que el cap de setmana, però veient com va funcionar després el cap de setmana respecte al que havíem vist al llarg de la setmana anterior, diria que és que ens trobem en ple tractament.
Doncs estarem pendents també d'això i a veure si millora una miqueta la superfície. Una última, Sergi, una trivial, va, aquesta és fàcil, per això, dels jugadors que van formar part del Sabadell 22-23, és a dir, l'any passat, qui no té equip ara?
Qui no té equip? O sigui, qui no s'ha col·locat encara?
Correcte.
Home, doncs jo, si només és un, jo només tinc un controlat, per tant ha de ser aquest, que diria que és Joanet.
Pau Vituri, com estàs?
Està al micròfon, sí. Bingo.
No m'agrada que dubtis d'haver Aguilar,
És que estava tan...
T'he deixat tan fora de joc.
Ha estat tan acostumat al tribuna preferent que ja dubta de tot.
A veure, és una bona prova per saber si Roger Benet realment està escoltant això, no? Que diria que sí, perquè estava proposant fins i tot fer potxes en antena. Va, Sergi, que l'has clavat. Premi, pots tornar ja cap aquí. Una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
Secrets de redacció, a la pissarra de Ràdio Sabadell fins fa... Diria que va ser ahir, no, Pau Vituri, quan va volar a la llista?
No, encara hi és,
encara
hi és,
ha resistit.
Va amenaçar Sergi Garcés amb... Bé, porta setmanes amenaçant amb esborrar-la, però allà resisteix,
Gratament sorprès, llavors. Ho explico. En un racó de la pissarra de la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell vam començar, o van començar, perquè jo, de fet, estava canviant bolquers en aquell moment... a fer una llista dels jugadors que deixaven el Sabadell aquest estiu, o que fins i tot ho havien deixat durant la temporada passada, a veure on acabaven, el seu nou destí, on jugarien aquesta temporada. Mica en mica es van omplint aquella llista i vam dir, algun dia farem un informe, farem alguna cosa sobre això, a veure on han acabat els jugadors del Sabadell 22-23, és a dir, l'any passat. gratament sorprès pel Sergi Garcés, perquè a mesura que la llista de partits de cada cap de setmana es va ampliant perquè cada cop tenim més competicions, pensàvem que volaria aquesta llista, i així estic jo d'atent a la redacció, que ni m'he fixat que encara no l'havia esborrada.
Era fàcil, però, ja... Ha vist tantes...
La pregunta?
Sí, ha vist tantes vegades el Sergi Garcés aquella llista que tenia per la mà ja la resposta, perquè és l'únic espai en blanc que hi ha a les dues columnes que hi ha d'exjugadors del Sabadell.
Clar, al final, com que el Sabadell té aquesta tendència natural de canviar pràcticament tot l'àlbum de cromos cada estiu, la llista és llarga. És que estem parlant de 19 futbolistes que l'any passat van vestir la samarreta arlequinada, que ara ja no la llueixen i que, per tant, havien de buscar nou destí.
Doncs sí. Aquests 19 jugadors que, com bé dius, van començar la temporada passada, que ja no hi són a la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Jugadors de la primera plantilla, del primer equip, perquè després hi ha casos, com per exemple, sé que t'encanta aquest i que no l'he posat aquí, que és el de Xiao Ke, futbolista xinès que va debutar contra el Promeses.
Algú em va dir, alguna cosa tindrà més enllà de ser xinès si està ara mateix col·locat, entre cometes, a l'Andorra.
Doncs mira.
No, parla malament, no se l'han fumat encara.
Pregunto. No, que jo sàpiga,
jo el tenia controlat.
No li segueixo la pista, però bé, ens referim a jugadors del primer equip. Ho dic perquè després dirà algú, no, també va jugar això o què? No, estem parlant de futbolistes amb fitxa del primer equip.
I com ho va fer? Home, quina rabona.
Al mig del camp, que ara per la història...
El dia que vam fer fora Gabri, de veritat.
Li va fer el llit? O...
Tu creus?
No, perquè ja veníem d'un 2-0 previ, però déu-n'hi-do, sí, jugada ben curiosa. Bé, primera conclusió, Adri, que hem extret fent aquest repàs. Dels 19 jugadors famosos que estem dient, 10, és a dir, poc més de la meitat, segueixen jugant en el mateix grup del Sabadell de la primera federació, és a dir, el grup 1, segueixen sent rivals.
10 de 19 seran rivals, o han estat ja rivals.
O han estat ja rivals, perquè de moment diria, no em vull descomptar, que només hem tingut un cas, que és el de Guillem Molina amb l'Osasuna Promeses. Sí, m'estàs ensenyant. Explica-ho tot.
Ah, no hi ha Twitch aquí.
La màgia de la ràdio.
Coses com, per exemple, buscar una foto de Xiao Ke amb la samarreta de l'Andorra i anar ensenyant-li per sota. Saluda, l'home. Sí, Guillem Molina és l'únic. Sí, tindrem de seguida algun que altre més endavant. Mira, sí, per exemple, la setmana que ve en tindrem aquí la Nova Creu Alta un parell.
Sí, són Sergi Puig i Armando Corbalán amb la samarreta del Sestao River. I han de passar també Alberto Fernández i Pelayo Suárez amb el Rayo Majadahonda, Pau Víctor amb el Barça Atlètic, César Morgado amb el Lugo, hem esmentat ja Guillem Molina, Cristian Dieste amb el Tarazona, Juan Delgado amb l'Arenteiro i Eudald Vergés amb el Cornellà. Per tant, 10 de 19. I per mi una dada, Adri, que la trobo força cridanera, més enllà de comentar doncs, això, que més de la meitat seran rivals del Sabadell, d'aquests 10, la meitat ho han jugat absolutament tot. Han jugat, de moment, els 360 minuts. No sé si has mirat el guió.
No l'he mirat. De fet, estava pensant ara.
Vols fer un trivial o no?
Sí, va. I crec que més o menys me'n sortiria, diria que amb 4 de 5. Ara és quan la lio, la primera. Guillem Molina,
sí,
lateral dret normalment al filial d'Osasuna. Diria César Morgado,
sí,
a més amb la confiança d'un altre exarlequinat com Pedro Munitis, que és qui l'està dirigint ara a l'Anxo Carro de Lugo. Sergi Puig al Sestao River com a porter. Tinc el dubte, però diria que Pau Víctor al Barça Atlètic.
Molt bé. 4 de 5.
Sí,
per ara, fer la plena.
I aquí és quan se'm complica el panorama.
Va, tira un triple.
Jo diria Armando Corbalán.
Molt bé, 5 de 5. Doncs són els 5 futbolistes...
Sort que he estat una mica pendent a l'inici de Lliga, perquè si no...
que ho han jugat absolutament tot, aquests 360 minuts.
Doncs mira que Armando, el valencià, el recordo a mitja temporada anant a veure el Sabadell quan encara no tenia equip, va signar per l'equip basc a les acaballes del mercat, o sigui que al final va ser arribar i moldre perquè no ha fet tota la pretemporada amb el Sestao.
I de fet és un futbolista que arrossegava problemes de pubis, ell mateix ho recordava aquí a Sabadell, però que estava ja totalment recuperat i ho estan aprofitant allà a Sestao, realment en un inici de temporada també complicadot, pel conjunt basc, perquè ara no tinc les xifres a mà, sembla una mica el Sergi ara, que també comentava les estadístiques, però diria que és l'únic equip que no ha marcat després de 4 jornades. En qualsevol cas, no és la seva responsabilitat, ni molt
no,
menys.
Però també va perdre 3-0, per exemple, a les Gaunes contra la SD Logroñés, i aquell dia Sergi Puig, que era el porter, acaba sent triat com la millor aturada de la jornada. O sigui que també va estar prou bé l'exporter del Sabadell.
A tot això, Eudald Vergés està jugant molt al Cornellà. Només s'ha perdut 14 minuts en el que portem de temporada. Era un altre que podria haver confós Adrián Arroyo ara fa uns segons. La resta sí que han tingut una participació força irregular. Alberto Fernández, per exemple, també ha jugat molt poquet amb el Rayo Majadahonda.
Aquí hi ha trampa. Aquest partit, o sigui, havia vist el Rayo Majadahonda a Riazor a la primera jornada i sabia que ni Pelayo ni Alberto van jugar tot el partit sencer. De fet, Pelayo no va jugar.
Pelayo no ha jugat encara.
O sigui, que sabia que aquests dos segur que no eren.
Pelayo no ha jugat. De fet, és l'únic que no ha jugat ni un minut perquè ha estat amb problemes físics i, per tant, no ha jugat encara cap minut aquesta temporada amb el Rayo Majadahonda, que, recordem, va ser el seu destí al mercat d'hivern. Una altra curiositat. Pel que fa als davanters, Adri, una tendència molt semblant, molt, molt semblant a la de la temporada passada. És a dir, Pau Víctor porta ja 2 gols amb el Barça Atlètic, ha repartit fins i tot alguna assistència amb el filial blaugrana. No és cap sorpresa, si a més veus els seus partits, doncs la incidència que té en el joc. Bé, a la zona de finalització dels blaugrana, per contra, ni Juan Delgado ni Cristian Dieste encara no han marcat amb els seus nous equips. A més, tots dos han jugat 2 partits de titular, 2 sortint des de la banqueta, per tant, participació irregular de Juan Delgado a l'Arenteiro i de Cristian Dieste al Tarazona.
Mira que es va fer un far, sobretot Dieste, a la pretemporada,
sí,
de marcar gols.
Sí, sí,
era,
i tant.
Per moments era, del grup de Primera Federació, el jugador que més gols havia marcat en els amistosos de pretemporada.
I tant. I a tot això, també comentar aquesta curiositat, de fet ja has fet un petit spoiler ara fa uns segons, que és que hi ha futbolistes que estan jugant fora de posició o en una posició poc habitual respecte de la qual veiem aquí a Sabadell. Guillem Molina està actuant com a lateral dret al Promeses, de fet vam tenir l'oportunitat de veure'l aquí a la nova Creu Alta, i Armando Corbalán ha jugat com a central al Sestao River, si bé és cert que en l'últim partit contra el Sanse ha estat revisant i van passar defensa de 3 i Armando Corbalán ja actuava al mig del camp. Per tant, petita variació tècnica per intentar corregir els problemes després del 3-0 a les Gaunes, però són els dos futbolistes que han jugat, podríem dir, fora del seu lloc habitual en aquest inici de temporada.
De l'altre grup en tenim a 2, sí. I de fet els dos els he vist jugar contra el mateix rival, a més.
Contra qui?
Ibiza.
Contra l'Ibiza. Doncs també, bé, és... no sé si cridaner o no, però al final d'aquests 19 futbolistes, 12 segueixen a Primera Federació, però 10 ho fan al grup 1 i només 2 ho fan al grup 2. Són Sergi García, a l'Alcoyano, i Àlex Sala, al Córdoba, cedit pel Girona. Tots dos han estat titulars als 4 partits, no han completat els 4 partits, però estan tenint la confiança d'inici. Se t'escapa el riure ja per sota el nas.
És que acabo de llegir la frase.
Sí. Àlex Sala porta ja 3 targetes grogues en 4 jornades.
Àlex Sala, digne successor de Juanjo Ciércoles en aquest capítol, eh?
Està una targeta ja de quedar percebut i només portem 4 jornades de Lliga.
Un mes de Lliga.
No sé per què, no m'estranya, però bé.
Va, els que han baixat un grau, els que estan jugant a Segona Federació, o malauradament, com és el cas d'en Gurdiel, no estan jugant directament.
No, en aquest cas tenim 3 exemples, i com bé deies, un d'ells és d'en Gurdiel, el Badajoz, que es va trencar ara fa unes setmanes el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i per tant ha dit adéu a la temporada. No es treu de sobre les lesions el del Bierzo, que aquí a Sabadell també va patir força problemes físics. Tenim 2 futbolistes més, en aquest cas Sergio Montero, el Lleida Esportiu, ja ens vam enfrontar ell a la Copa Federació. Un Sergio Montero, que és un altre dels exarlequinats que ha marcat en aquest inici de temporada a banda de Pau Víctor. De seguida comentarem el tercer en qüestió, però part activa d'aquest 3-3 del Lleida Esportiu, Adri, líder, amb aquests 9 punts del seu grup de Segona Federació.
Pot ser que li marqués el Terrassa.
Ara m'enganxes.
Jo juraria que el gol de Montero és per donar-li la victòria al Lleida contra el Terrassa, però ara és triple dels bons, eh?
Doncs de seguida resolem el dubte. En qualsevol cas, com diem, un d'ells és Sergio Montero, l'altre és Isma Atuman, que està a l'Àguiles, murcià. Això sí, amb una participació un pèl irregular en aquestes 3 primeres jornades de Segona Federació. Sergio Montero li va marcar correcte 3-2 al Terrassa.
A les acaballes va ser el gol, sí.
Minut 87. Bé, de fet, va remuntar el Lleida Esportiu en els últims minuts, eh? Va guanyar 3-2 i és líder. Per tant, Montero, Atuman i Adán Gurdiel a Segona Federació.
I només ha anat a jugar una categoria superior, però déu-n'hi-do el salt, un tal Sergi Altimira, 90 minuts contra el Barça.
Sí, el Real Betis, bé, és de sobres conegut, el serial de l'estiu amb Altimira, tampoc el descobrirem ara, se'n va al Getafe, estava assignat amb el Getafe des de l'hivern, des del gener, Ramon Planes marxa al Betis, el recompra...
Tenia una opció que podia comprar per 2 milions sí. d'euros si era abans de començar la Lliga, i com que l'havia signat ell 6 mesos abans, ho sabia, o sigui que...
Sí, sí, aquesta clàusula escapatòria. El Sabadell, per cert, també s'ha endut un pessic d'aquesta operació, simbòlic, però s'ha endut un pessic, i ve de debutar com a titular a Montjuïc. Ja he posat aquí el guió a Camp Nou, encara em traeix el subconscient.
Està al Camp Nou com per anar a jugar
sí,
molt
sí,
ara.
Sí, correcte. A Montjuïc va jugar Sergi Altimira, havia debutat prèviament l'anterior jornada sortint per Isco Alarcón en el temps de descompte.
No està malament. Altimira jugant a primera divisió amb el Betis, de fet ho feia juntament amb Xavi Riat, un altre exarlequinat a l'alineació del Betis l'altre dia contra el Barça. La setmana passada el vam escoltar en la prèvia del partit contra la SD Logroñés. Tenim una a la Kings League, a l'Ultimate Móstoles, que és Víctor Vidal, i a l'estranger, només un.
Sí, sí, si vols comptar Xiao Ke, que també està a l'estranger, està a Andorra.
És que me l'estic fent a sobre.
Sí, sí, el tens aquí vigilant el programa. Vigilant...
Sí, sí, és que... Estadio Deportivo, mira que ara ja vaig tard en el programa, però una joya llamada Xiao Ke He. El joven delantero Xiao Ke He es una de las apuestas de la Andorra para la nueva temporada. A sus 19 años afronta su primera gran incursión en el fútbol profesional con la intención de ser una de las revelaciones de segunda división. Per si algú ha perdut, Xiao Ke no ha debutat encara a segona divisió.
A tot això, només un a l'estranger, un tal Moha Keita, futbolista ara de Los Belenenses, a la segona divisió portuguesa, ha participat en els 5 partits de Lliga, ha marcat un gol a més,
sí.
I això és notícia, contra el segon equip del Porto.
Demana un desig.
I el que és cert és que l'equip és cinquè per la cua. Ahir, per cert, no sé si el vas felicitar o no, però ahir feia 24 anys, Moha Keita.
Crec que ho vaig dir en antena a l'inici del programa, o sigui que diria en el sumari ho vam dir. I queda Joanet López, que sí. És l'únic que no té equip.
A més, bé, tot s'ha de dir, volíem saludar-lo en aquesta minisecció per veure com li va la vida, per veure doncs, què fa, perquè al final jo no tinc constància tampoc que hi hagi cap interès de cap club, ni que s'estigui entrenant per separat, no sabem massa de la seva vida, no hi ha hagut sort. El que està clar és que Joanet López no juga cap partit des del 16 d'abril.
Déu-n'hi-do.
Va jugar una estoneta contra el Castellón, per tant, estem parlant ja de gairebé de més de 5 mesos, de fet, sense jugar un partit oficial, per tant, és l'únic jugador del Sabadell 22-23 que no té destí a dia 20 de setembre.
Ara estarem pendents a veure si li surt o no a l'internacional per Guinea Equatorial. Per cert, Xiao Ke, que està cedit del Shandong Taishan, que és el mateix club que va cedir-lo aquí al Sabadell. Pau Vitori, compra't una samarreta, va, tricolor, que està guapa aquest any.
Està de
amb Xiao Ke a l'esquena. Una abraçada.
Adeu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Un minutet per sobre de 3:15, anem al futbol territorial a la segona catalana després d'una primera jornada sense derrotes sabadellenques. La segona data del calendari no ens ha deixat cap triomf. El Can Rull, Rómulo Tronchoni, va empatar a casa 0-0 contra el Vic Riu primer i ara mateix és setè amb 4 punts per José García Numoski, tècnic dels de la zona oest. Es va notar la falta de ritme a tots dos.
Justo creo que se puede decir que sí, ambos equipos estuvimos bien. Yo creo que aún... nos falta un poco de rodaje, ya que hicimos pretemporada un poco justa y creo que ambos equipos estábamos un poco, segunda parte sobre todo, como muy cansada, acciones donde no se llegaba bien, se te hacía como un mundo llegar a la portería, era muy, muy complicado. Así que en primera parte estuvimos los dos equipos bien, tuvimos varias ocasiones de ambos, por resultado justo, la verdad.
També va empatar el Sabadell Nord, en el seu cas a 2, i al camp del Ripollet, segona igualada seguida pels de Cristian Barià. Els locals van avançar-se en el 87, però en l'última jugada del partit va empatar el terrassenc Eric Tompkins des del punt de penal per l'equip de Canuriac.
Fue en el añadido en acción de un penalti. Ahí en el 94, por ahí, 94-95, es un penalti y ya está, en el tramo final del partido. Al final íbamos por debajo del marcador, era la última jugada. La avisó el árbitro que después del penalti habría una jugada más y ya está. Y bueno, ya practicamos los penaltis durante la semana y pues me tocó a mí.
I en el partit que tancava la jornada, desfeta contundent del Tibidabo al camp del Natació Terrassa en el primer desplaçament de la temporada. Els de Torre-Romeu ja perdien 2-0 al minut 10 i, segons el seu entrenador, Toni Sallés, no van estar a l'alçada.
Yo creo que no salimos con la mentalidad de, o la exigencia que nos daba el rival y el campo y las circunstancias del partido. Yo creo que el equipo se ve un poco desconectado. Ellos salieron muy, muy enchufados y bueno, y los primeros minutos fueron malas sensaciones y a partir de ahí pues llegaron los goles. A balón parado, uno de falta y otro de penalti.
El primer en jugar aquesta setmana serà el Can Rull, dissabte a les 6 a casa contra un Olímpic en Fatjó que suma els mateixos 4 punts que els arlequinats. Numos, qui confia en no encaixar per tercera jornada consecutiva.
La idea es intentar de que nos encajen los menos goles posibles. Sí que realmente estamos trabajando mucho y hincapié en esos aspectos y realmente pues no sé si será suerte o no, pero bueno, llevamos 2 partidos y 0 goles en contra, ¿no? Si te pones a mirar el año pasado, me parece que en los 2 primeros partidos nos habían colocado 8.
La xifra ho diu tot, pràcticament. Diumenge, a 11:45, visita Can Oriach, on ha acabat d'ascendir el Sant Feliu de Codines, que suma 4 punts de 6 possibles, i atenció també amb els registres golejadors, 7 gols a favor i 4 en contra en tot just 2 partits. Eric Tompkins no es refia de ningú.
Yo creo que en esta categoría, en segunda catalana, hasta el San Feliu de Codines, que es un recién ascendido de tercera, te puede competir a cualquiera, ¿no? Igual que en nuestro caso, igual que en el caso de muchos equipos, por ejemplo, Natació pierde 4-0 la primera jornada y le gana 3-0 esta jornada. Yo creo que es una liga muy competitiva donde el nivel está muy, muy igualado y bueno, ya se verá lo que sucederà este fin de setmana.
I mitja hora després, diumenge a les 12, Tibidabo-Puigreig. Segona sortida pels del Berguedà i segon pas per aquí per Sabadell, ja que van començar la Lliga Can Oriach, i és que, de fet, d'aquí a 15 dies, en la tercera sortida, aniran a Can Rull i ja no li quedaran més desplaçaments a Sabadell. Per tant, comencen amb 3 sortides seguides aquí a la ciutat. Sallés ha elogiat el rival.
Es un buen equipo, tiene buenos jugadores, la línea defensiva tiene envergadura, tiene gente fuerte. Arriba tiene gol. Bueno, es como todo. Consigo diciendo lo mismo que el año pasado. Cada partido es un mundo. No solo vamos a trabajar para pelearlo. Yo confío mucho en mis jugadores, la verdad. Después de esto, pues creo que nos vamos a salir más fuertes. Yo lo bueno que veo de mi equipo es eso, ¿no? Que tiene un carácter especial, tiene alma y cuando pasan cosas de estas sacamos la garra que otros achican, nosotros sacamos otras cosas, ¿no?
Tibidabo i Puigreig estan empatats a un punt ara mateix abans del partit de diumenge a Torre-Romeu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Nou estil, nova botiga, nou CIA. Vine a celebrar amb nosaltres la gran reobertura de CIA al Centre Comercial Baricentro. I gaudeix del 21 al 23 de setembre de premis, personalització de roba, personal shopper i un espai de joc Lego pels menuts. La moda que millor t'escau, t'espera CIA.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vuit minutets mal comptats ens queden de programa. Hem de parlar també de voleibol, però així d'entrada el bloc poliesportiu l'encetem amb waterpolo. El primer assalt de la temporada entre l'Estalpul Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró ha caigut del cantó maresmenc, per la mínima. Això sí, l'equip de David Palma va perdre ahir la final del primer títol oficial de la temporada de la Copa Catalunya Femenina a les instal·lacions del conjunt mataroní a la Joan Serra per un ajustadíssim 11-12, com admetia el tècnic del club. En declaracions a Mundo Deportivo, les de Dani Ballart van sortir més endollades i van haver d'anar tota l'estona a remolc.
Partido típico de pretemporada, ¿no? Que a las jugadoras les cuesta ir arriba y abajo. Quizá he visto un Mataró más enchufado que nosotras, posiblemente pensando ya en la competición europea que tienen la semana que viene, y han estado mejor que nosotras, nos han ganado mucho y la partida en el uno contra uno, hemos penalizado muchas expulsiones y todo el partido ahí a remolque.
El descans del Mataró dominava per un clar 2-6, tot i això l'Astralpool va reaccionar de la mà de Bea Ortiz i de Marche Keuning, autores de 3 gols cadascuna, i va arribar amb opcions al tram final, però Irene González va estavellar el pal en l'últim segon, una vaselina que hauria enviat la final a la tanda de penals. A tot això, el tècnic David Palma va tenir la baixa d'última hora de l'esquerrana Judit Forca i també va ser un factor clau que explica la derrota.
Al final hemos apretado y hemos conseguido ahí recortar, hemos tenido la acción de contra en el último respiro ahí, hemos dudado con el pase, nos ha costado pues no tener la acción de desempate que hubiera forzado los penaltis y nada, al final no estamos contentas con la derrota, siempre queremos ganar, pero plenamente consciente de que esto acaba de empezar y que llevamos 3 semanitas entrenando, ¿no? Felicitar a Mataró y nada, a por la siguiente.
Paciència, diu el tècnic de l'Astralpool femení, que també considerava que havia trobat a faltar la figura de Judit Forca per culpa d'aquest procés febril. El Natació Sabadell segueix regnant amb diferència en el palmarès de la competició, amb 13 títols ara en 16 edicions que s'han disputat, però el Mataró ja n'ha guanyat 2 en els últims 3 anys. Les de Ballart han tornat a fer una aposta ferma per desbancar el conjunt sabadellenc, tot i que Palma també fa una defensa ultrança de les incorporacions que han fet.
Yo pienso que nosotros también nos hemos reforzado, hemos buscado un perfil como es Sofía, que es una jugadora muy goleadora, que te puede hacer mucho gol, al igual que hacía Elena, ¿no? Y luego pues Marche, que es una jugadora muy polivalente, juega muy bien los 2 metros, ha pasado más de medio partido defendiendo a Vivian Sevenich y no ha encajado gol, así que claro, sustituir una Maggie es difícil porque es una de las mejores jugadoras del mundo y te aporta mucho, pero creo que hemos hecho aquí un 2x3 que ha compensado lo que necesitamos, más tiempo de trabajo.
I hores després d'aquesta final es va disputar un altre Astralpool Mataró, però en aquest cas de la divisió d'honor masculina. En el partit avançat de la tercera jornada, els de Quim Colet es van imposar amb comoditat al conjunt maresmenc per 11-4, gràcies especialment a un parcial d'inici de 5-1. Com el dia de l'Etxeide, el madrileny Alberto Barroso va acabar sent el màxim anotador del club amb 4 gols. El pròxim compromís ja serà el debut a la fase de grups de la Champions contra el Brescia italià, que tindrà lloc dimarts de la setmana que ve, d'aquí a 6 dies, a la piscina de 50 metres de Can Llong. I una altra Natació Sabadell, el de vòlei, ultima els preparatius per una nova temporada dels seus equips sèniors. El masculí tornarà a sortir a Superliga 2, ho fan poques novetats, el romanès Alexandru i l'Alo, central de l'Illa Grau, que arriba per suplir Enric Boada, que ha marxat a Eivissa. Un equip molt jove, com ha explicat el tècnic Roberto Pozzato.
Estic més optimista per el fet que, bueno, que van pujant els joves i quan... Bueno, crec que vaig dir moltes vegades, nosaltres tenim un objectiu que pujar els joves, no aconseguir la plaça primera ni aconseguir res més del que tenim. El nostre objectiu és pujar els joves, llavors, aquest any tenim més joves i més possibilitat de fer una bona temporada.
De moment a la Lliga Catalana, el club ve de perdre 2-1 contra el Barça i 3-0 davant del Balàfia, 2 derrotes que no taquen, que no afecten el bon regust de l'entrenador.
No ho he vist gens malament, així que estem treballant d'una manera molt específica. Jo estic bastant content de l'equip i a part del resultat, que és evident que no és un resultat positiu, però ja sabíem que nosaltres anem a treballar una altra cosa, no vam posar mai la formació titular, hem jugat una mica amb continuïtat amb els entrenaments.
L'estrena a la Lliga serà el dia 7 d'octubre a Saragossa. En el cas de les noies, debutaran a primera femenina aquell dia, jugant a casa contra el Sasell Lleida, rival a qui venen de guanyar ja a la Lliga Catalana. De fet, les 3 victòries nadadores van ser pel mateix Guarisme, 2-1 contra el Premià, el Sant Quirze i aquest primer rival a la Lliga. Serveix de precedent o no de cara a l'estrena en Lliga? Respon Xavi Perales, l'entrenador.
Creo que no, pero para ambos equipos, ¿eh? Porque Sesel está reorganizando también el equipo, nosotros seguimos coordinando las diferentes piezas que tenemos en el mismo. Creo que va a ser un partido bastante diferente por ambos equipos.
Sí, además de que bueno, ahí ya empieza un poco el todo nada, digamos, de la Liga.
Aquesta setmana tornaran a jugar Copa Catalunya després d'aquesta triple victòria per 2-1 i Perales reconeix que les sensacions de la pretemporada estan sent molt positives.
Durante el torneo fuimos de menos a más y realmente nos hemos quedado con una muy buena sensación en cuanto a saber encontrar la solución a algunas situaciones que se nos iban presentando en los últimos dos partidos, sobre todo. Creo que el primero fue más para romper un poco el hielo y volver a la competición, ya que había sido el primero de todo lo que llevamos de esta temporada.
La plantilla del femení de vòlei presenta més novetats que no pas la del masculí, un equip rejuvenit i que adapta les noves peces a dues setmanes de l'estrena en la competició domèstica. De cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, tindrem a Mario, l'ex-arlequinat, ara a les files del Nàstic, que ha arribat a Tarragona procedent del Compostela. Mario Rodríguez, si el recordeu, en l'etapa de Toni Saligrat, aquí al Sabadell. També escoltarem Cristian Herrera parlant d'aquest desplaçament a terres tarragonines. Tindrem a l'entrenador del Natació Sabadell de bàsquet masculí, Jonathan Ramírez. De fet, tenim el nostre estudiant en pràctiques, l'Ivan Lechuga, preparant també un tema sobre el derbi amb el qual s'enceta la temporada a la primera femenina i, entre d'altres, també un cop d'ull ràpid al futbol juvenil. Tot això demà a la una. Ara només heu de rebre una abraçada des de l'altra banda del vidre de la Bea Aguilar, que ha estat al control de so, i continua a Ràdio Sabadell perquè venen els companys d'informatius amb el Notícies Migdia per recuperar el programa d'avui, o els que vulgueu. Ens podeu trobar a xarxes socials, @radiosabadell a X, per exemple, o si no, radiosabadell.fm, allà trobeu el podcast de l'Hotel Suís. Una abraçada, bon dimecres!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.